les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al segle XIX, una nova manera de veure el crim va començar a fer-se lloc dins el món acadèmic i jurídic. Fins llavors, es considerava que el crim era fruit d'eleccions morals o circumstàncies socials, però un metge i criminòleg italià, Cesare Lombroso, va sacsejar aquestes idees amb la seva teoria revolucionària. Els criminals no eren només productes de l'entorn, sinó que portaven el crim a la seva pròpia naturalesa, inscrit al cos i la ment. Amb teories com aquesta, naixia l'Escola Positivista de Criminologia. Com va arribar Lombroso a aquestes conclusions? Quines eren els trets físics i psicològics que, segons ell, definien el delinqüent nat? I com va influir aquesta visió en la manera d'entendre la justícia i la criminalitat? Avui, a les portes de Troia, ens endinsarem en l'escola positivista i en la figura de Cesare Lombroso, descobrint com les seves idees van transformar la manera d'entendre el criminal. Benvinguts a una època en què la forma del teu crani podia determinar el teu grau de criminalitat. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio i història de la xarxa de comunicació local gravat des dels estudis de ràdio castellà. Avui per continuar la sèrie de dos programes que estem dedicant a la història de la criminologia. Avui per parlar de Lombroso i l'escola positivista. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
Bones, què tal?
Avui tornem a tenir l'Isidre Pérez com a convidat. Ell és llicenciat en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció amb una menció en Psicopatologia Criminal. Benvingut, Isidre.
Moltes gràcies.
Abans de començar el programa d'avui, recordem un altre cop, ens estem ja fent una miqueta insistents, però és la nostra feina, per dir alguna cosa, que ens hem presentat al concurs d'iVoox i agrairíem moltíssim que l'audiència fes als nostres oients, la nostra comunitat troiana, faci un vot de confiança cap a nosaltres per donar una miqueta més de visibilitat a iVoox, que és una plataforma molt important de podcasting, a un programa de divulgació històrica i sobretot en català.
Sí, bàsicament són els premis anuals que premien els podcasts amb més vots, en diferents categories. En principi, voteu una de la que us doni la gana, però la de ciclisme no tindria molt sentit. Hi ha la de història, ciències socials, i ara d'humor, si considereu. Vull dir, voteu una de la que us doni la gana, no serem nosaltres que ens prendrem seriosament nosaltres. El premi tampoc serveix de res, també us hem de dir, però ens fa il·lusió poder dir que, bueno, doncs és una mena de termòmetre per veure
com estem.
Estàs estupendo, ja ho saps.
Moltes gràcies. Tu sempre ho estàs.
Però sobretot també ens fa gràcia, no?, que ja que portem 12, 13 anys fent un podcast de història, divulgació històrica en català, doncs...
469 programes.
469 programes. I ja que aquest premi sempre es guanya en podcast en espanyol, no?, perquè no deixen de tenir una comunitat darrere molt més gran, doncs també és interessant, no?, que algun dia algun finalista sigui un podcast en català, i que no passa res.
I fet aquesta petita crida, ara sí que sí, ja podem començar amb la pregunta inicial que li farem al nostre convidat, recordem Isidre Pérez. Isidre, per què dediquem un programa a l'escola positivista i sobretot a Lombroso?
Hola, doncs dediquem un programa a aquesta escola perquè va fer aportacions molt importants a la criminologia. Ni més ni menys, Cesare Lombroso és considerat el primer criminòleg.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Segurament a molts dels nostres oients els hi sona aquesta cançó, a part de ser un clàssic de Leonard Cohen. L'Isidre ens l'ha posat aquí per un altre motiu, oi que sí?
Bueno, sí, a part d'això de que és una cançó dels primers capítols de Crims de Ràdio, que ara ja s'ha canviat. Llàstima, perquè a mi m'agradava molt que sortís aquesta cançó.
Et fa sentir cosetes.
Sí, sí, sí.
Remou, fa pessigolleig.
Doncs, a més de que, bueno, que recorda els crims i tot plegat, no? Una mica tirant aquí d'això. Però, a part, la cançó diu You Want It Darker, so aquest capítol de Portes de Troia és una mica més fosc que l'anterior, que era així molt blanc, molt teòric, no? Doncs aquest capítol té una mica més de vísceres.
Avui entrem.
Hem d'avisar, hem de posar un més 16 o alguna cosa així, o...
Més 21, no?
Més 21.
Ostres, sí, vale. Sí. Som-hi. Això vol dir que comencem forts. I no hi ha cap... O sigui, no podem començar d'una altra manera, que no sigui parlant una miqueta, fent-nos 5 cèntims, no?, de l'origen de la ciència de la criminologia. Que, òbviament, sempre rematem als nostres oients d'escoltar l'anterior programa, però per si algú s'ha despistat, no?, per si algú s'ha oblidat d'escoltar les Portes de Troia setmanalment, doncs, Isidre, si ens pot fer res, un resumet molt breu del que vam fer l'últim dia.
Perfecte. Doncs, a l'anterior programa havíem comentat que el naixement de la criminologia es pot considerar que es troba en el context de les revolucions burgeses. Hi ha aquesta necessitat que se'n deriva de crear tot un cos de lleis i un tractament del delicte, ja no basat purament en la superstició, la tradició i la religió, sinó en el coneixement i els nous valors ètico-morals que en aquesta època es troben en transició. Tot això, com sempre, és força discutit pels acadèmics, que estiren els pelats pel cap a l'hora de delimitar aquest tipus de dates fundacionals, que en realitat són molt difícils d'establir de manera objectiva, no? No obstant, existeix força consens, fins i tot en el món acadèmic, de qui és considerat el primer criminòleg. L'únic irrepetible, Cesare Lombroso, nascut a Verona el 1835 i mort a Torí el 1909, que, com veurem més endavant en el programa, va ser tot un personatge.
Doncs moltes gràcies per aquest mini resum del programa anterior, tot i que hauríem de potser dedicar un programa de criminologia a la gent que arriba a través d'una cerca a internet a un programa etiquetat com a 2 i decideix que li interessa el tema i diu, començaré per aquí, obviant la evident existència d'un programa
1.
Deu ser gent molt pertorbada o molt fan de Star Wars, no? I molt acostumada a dir, hi ha molta gent que estarà dient, són el mateix, però... Em refereixo que molta gent molt acostumada a començar trilogia sense un ordre coherent. En qualsevol cas, com ja veieu, estic molt positiu avui.
Molt positiu,
i tant. Així que jo crec que la millor manera de començar és que ens expliquis una mica aquest context de naixement d'aquesta escola positivista.
Doncs, com tu deies, també se l'anomena escola positiva, no?
Sí, però... Clar, home, sempre positivo, nunca negativo.
A mi m'agrada més escola positivista perquè positiva sempre m'ha semblat una mica estrany, aquest nom per una escola criminològica, no?
Sí, exacte. No li encaixa gaire.
Però t'imagines un criminòleg arribant, que ja sé que és un criminalista, però seguiu-me el rotllo, entrant a l'escena del crim, veure el cadàver i dir... Ha donat positiu en mort.
O mira que content se'l veu, no?
Sí, mira. Sí, com... Però podria estar pitjor. Com a mínim no haurà de fer la declaració.
Ja la rem, no?
Doncs, per posar en context el naixement de l'escola positivista, aquesta s'emmarca dins de la sensació en el món acadèmic del segle XIX de que la ciència, i sobretot la ciència positivista, és a dir, les ciències empíriques, podien redimir la humanitat a través de l'ordre que les mateixes propugnaven. És a dir, si es poden establir lleis físiques que, segons podem entendre i entre moltes cometes, ordenen el món, per què no poden existir lleis igualment exactes i perfectes, també entre moltes cometes, que ordenin la societat? No seríem tots molt més feliços en un ordre perfecte que regís les nostres vides? Evidentment, avui sabem que això no és tan simple i que és molt difícil preveure amb exactitud els comportaments humans, tant a nivell individual com col·lectiu. Però en aquell moment, com deia Guardiola quan entrenava al Barça, tot estava per fer i tot era possible.
I per fer un convidat amb bromes de futbol, no, Alberto?
Ara que Sergio no hi és, no?
Exacte, avui que Sergio no hi és.
M'encanta perquè ho estàs veient, estàs sent molt positivista, tu també, molt positiu amb aquest tema.
Doncs en aquest context de naixement de teories físiques, Kepler, Brahe, Newton o biològiques, estem parlant, evidentment, de Darwin i la seva teoria de l'evolució, que seria un dels grans referents de Lombroso, fascinaven els intel·lectuals de l'època, no? Totes aquestes teories, i dotaven d'un context innovador i fascinant per explicar la realitat. Podem entendre, doncs, aquest afany del moment per elaborar teories noves. Tots els intel·lectuals volien ser el següent en explicar de manera efectiva la realitat i, per què no, ser recordats també per la seva influència a l'hora de modificar les societats i deixar empremta.
Bé, en l'anterior programa vam parlar d'aquests precriminòlegs del segle XVIII, no? Molt també sorgits a l'escalf de la Il·lustració, i ara posem sobre la taula aquestes idees positivistes fruit del segle XIX. què les diferenciarà?
Doncs, com havíem vist a l'anterior programa, els primers legisladors, com has dit tu, precriminòlegs, em sembla una etiqueta bastant adequada.
Gràcies.
Els primers legisladors dels codis penals moderns consideraven el criminal un ésser plenament racional, que escollia delinquir en una espècie d'anàlisi de pros i contres. Lombroso i els seus deixebles s'oposaran radicalment a aquesta idea, argumentant que hi ha persones que delinqueixen sense cap premissa racional aparent. I a més, fins i tot, que hi ha persones que no poden evitar delinquir. Podem veure aquí l'oposició entre la concepció del lliure albir de l'escola clàssica i el determinisme que defensen els positivistes. Una vella batalla filosòfica, com dèiem a l'anterior programa, però no ens adelantem.
Això, anem a poc a poc, no? Que tenim tot un programa i aquest tema sembla que dona bastant de sí, no?
Com diria Jack el Destripador, anem per parts.
En definitiva, estem en una època en la que es pensa que l'exactitud de les matemàtiques i de la física poden aplicar-se a les ciències socials, les quals just estan naixent en aquest període. No obstant, els principals exponents de l'escola positivista no són realment cèlebres per intentar aplicar els mètodes científics a l'estudi de la delinqüència, que també ho fan, de manera més o menys afortunada, sinó per una cosa encara més extravagant, la defensa de la tesi de que la delinqüència està determinada biològicament, és a dir, la normalitat biològica del delinqüent.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
¿Estás seguro de que esta es la mujer que vio allí?
Por supuesto. ¿Cómo olvidar rostro tan monstruoso, ceño protuberante y cráneo abultado de criminal profesional?
Señor, la frenología fue tildada de patraña hace 100 años.
Y a usted eso le conviene, porque tiene el diámetro craneal de un cochero.
En cualquier caso, el FBI encontrará a la misteriosa mujer y la meterá entre rejas.
Comencem la secció central del programa amb el senyor Barnes parlant de frenologia.
Homer o Homer?
Els jocs de Troia. Per què comencem amb aquest tall del Simpson, Isidre?
Doncs entenc perfectament si arribats a aquest punt, a vosaltres i a la majoria d'oients, el que proposa l'escola positivista els hi sembla una borrada desfassada científica, com fan en el Simpson aquí burlant-se del senyor Barnes, no? I no us preocupeu, perquè efectivament teniu raó.
Gràcies, perquè estàvem començant ja...
És el tipus de programa que m'encanta.
I així és considerat per a qualsevol persona amb dos dits de front a la nostra època, no?
És una broma cronològica. Molt bé. M'ha encantat.
Guinyo, guinyo. Però hem de poder aïllar-nos de tot el que nosaltres sabem avui dia i imaginar com aquelles persones pensaven en la seva època, no? Cesare Lombroso, Tei tindrà per sempre dues cares. Per una banda, va ser un home sumament inquiet, un acadèmic brillant i incansable, però també un home profundament equivocat. El coneixement, per això, no és flor d'un dia, no? I, com diu la dita, si som avui on som és perquè estem dempeus sobre les esquenes de gegants. En ciència, sovint, per avançar cal equivocar-se, i Lombroso està considerat el primer criminòleg per una aportació que pot semblar poca cosa, però que va ser importantíssima i va marcar un abans i un després.
Ara no et queda una altra que explicar-nos quina és aquesta aportació i en què és pioner.
Doncs va ser el primer acadèmic que va preocupar-se no per com prevenir o per com castigar, sinó per com eren els delinqüents. I no va posar-se a llegir llibres com un condemnat fins a saber-ho tot d'ells. Va dirigir institucions penitenciàries i hospitals psiquiàtrics, que en aquella època no estaven gaire diferenciats. I va treballar colze a colze amb aquestes persones, que sovint solen quedar a l'altra banda de la societat, en aquest cantó fosc i incòmode que la majoria són més feliços ignorant. Lombroso seia amb ells, hi parlava, els entrevistava i tractava de traçar patrons per explicar les seves conductes científicament. S'entén, doncs, per què hi ha tant consens en què és el primer criminòleg?
Sí, m'imagino Lombroso, no?, parlant amb els criminals.
Amb un Lambrusco,
Amb un Lambrusco. I mentre els hi feia preguntes, amb un regle. M'ha dit-los al camp.
Sí, no, queda't quiet un moment. A veure
aquest front, quants dits té. En fi, abans de desenvolupar aquests estudis que ja es comença a veure que seran interessantíssims i que avui ens ho passarem bé, val la pena fer una miqueta de recorregut biogràfic per a la vida de Lombroso. Així que tu mateix, Isidre, endavant.
Doncs Marco Ezequiel Lombroso, Cesare pels amics, neix a Verona l'any 1835, on per cert hi té una estàtua dedicada, en el si d'una família de tradició jueva i burgesa. Algunes fonts apunten que es podria tractar de que per part de pare fossin d'una família jueva que fugís d'Espanya el 1492, però no hi ha res confirmat.
Fuga de cerebros.
Pam.
Fuga de cerebros.
El bo d'en Cesare, ja des de petit, es va mostrar curiós i inquiet pel que fa a la naturalesa humana. Ell mateix deixaria per escrit no haver sigut gaire amant de les matemàtiques, però sí de la lectura d'autors clàssics, les arts i les humanitats.
Uno di noi.
Exacte.
I bé, ja sabem que sempre que parlem de la vida d'un personatge ens centrem més en la seva etapa adulta, però jo m'ensumo que hi ha alguna que segur aquest Lombroso ja de jove apunta de manera.
Això, volem...
Alguna anècdota sucosa de la seva joventut?
Doncs sí. Ens relata un episodi de la seva joventut on en un mercat literari reconeix entre un piló de llibres un exemplar de l'autor clàssic Lucreci amb les seves pròpies anotacions. Primer té un xoc. Com ha arribat això fins aquí? Pensa. Se n'adona, doncs, de que en el context d'alguna festa o d'alguna celebració d'aquestes burgeses de l'època que s'estigués fent a casa seva, algun convidat li hauria sostret sense que se n'adonés. I ell mateix explica com aquest sentiment de traïció i enuig que va sentir va ser tan fort que el va fer posar inclús malalt, tenint-lo al llit uns dies.
Una mica drama queen.
Una miqueta dramàtic, una miqueta.
Molt sensible.
A veure, si fos un exemplar del Silmarillion, vale, però un Lucreci...
Durant aquest període de malaltia, diu que comença a reflexionar sobre com hauria ser la personalitat del delinqüent. Quin perfil de persona podria haver comès el furt d'un llibre de Lucreci pel ridícul guany que li hauria suposat vendre a un marxant de llibres. Oi que sembla una mica la història d'un l'origen d'un malvat, d'un heroi de Marvel?
Podria ser. Revenedor, el revenedor. Compte amb el revenedor.
De fet, ja tantejarem, no? A Max, no? A veure si li poden dedicar alguna minissèrie, no? Per fer la seva biografia. Com continuarà la història de Cesare?
Doncs amb 16 anys, ja com a estudiant de Medicina a la Universitat de Pavia, coneix l'obra de Paolo Marzolo, un metge de la seva ciutat, Verona, que havia escrit un llibre que tractava d'explicar la història de la humanitat a través de la història de la composició de les paraules. És a dir, del llenguatge. Ell queda tan impressionat que el busca i es fa amic seu. Un tio inquiet, aquest Cesare. Sembla ser que és per la influència d'aquest col·lega que dins del seu cap comença a reflexionar sobre com el llenguatge, però també la fisonomia d'un individu, influeixen en el seu propi comportament. Aquesta barreja una mica estranya de conceptes segurament vingui de la mescla que ell mateix fa en el seu cap del mètode científic, les lliçons d'anatomia de la universitat, la seva obsessió pel comportament humà i la teoria de l'evolució de Darwin.
Una combinació que, evidentment, què podia sortir malament aquí, no?
Minipimer i...
Sí, sí. Darwin, el científic, no el pato. Un robatori de llibres, no?
Que li provoca un xoc que està dies al
sí, llit. També t'ho dic, problemes del primer món, eh?
Totalment.
Hem de pensar que estarà sempre a Itàlia o l'hem d'imaginar viatjant pel món com una mena de Bruce Wayne criminal?
Formant-se
per combatre el crim.
Doncs, com feia l'alta societat de l'època, després d'un desengany amorós, tot molt romàntic, es refugia a Viena, tot un centre cultural i científic a nivell mundial en aquell moment, on continua la carrera de medicina i no para de llegir i escriure sobre psicologia. I on fins i tot escriu una petita novel·la assaig sobre les similituds que hi troba entre la genialitat i la bogeria.
Oh.
El 1858 per fi es gradua en medicina amb una tesi que tracta sobre el que en aquell moment s'anomenava cretinisme i que era el típic concepte per ficar-hi a dintre totes aquelles persones que no encaixaven dintre de la societat per la seva condició psíquica, no?
De fet, recordem, ara ja fa dues o tres temporades va venir la Tanit Castells a parlar-nos sobre la bogeria a la Barcelona del segle XIX, que parlava de cretinisme, d'imbecilitat, no? De totes aquestes paraules que servien, no?, per classificar aquestes casuístiques que, bueno, que sortien de la normalitat, no?
D'una manera una mica científica.
Exacte. Mm-hmm. Si no ens fallen els càlculs, 1858, estem en un punt, o sigui, estem a punt, no?, d'entrar al procés de la unificació italiana. Lombroso hi jugarà algun paper?
Doncs sí, un any més tard de la seva graduació en medicina, esclata, com dèieu, la Segona Guerra d'Independència Italiana, i Lombroso s'allista com a metge al bàndol del Piemont. Serà destinat al sud d'Itàlia, on hi passarà uns anys fent de metge d'intendència i funcionari, i on entrarà en contacte amb la cultura italiana del sud. De sobre és coneguda per tots, no? Napoli, la pizza... I llavors també coneixerà la gent del sud. També fortament sempre, coneguda per tots.
Sembla tal qual l'argument d'una comèdia francesa, no?
Total. Benvinguts al sud.
Sí, sí.
Coneixerà també guerrillers, bandolers, del bàndol contrari. totes aquestes persones que conegui durant aquesta època també seran font d'inspiració, com veurem més endavant, per les seves teories. Mentrestant, no deixarà d'intentar fer ciència per tractar d'ajudar les persones, tot i que una mica a la seva manera.
Bueno, doncs ja tenim el nostre heroi fent el seu viatge formatiu i mentrestant, mentre tot passa això, mentre viu la seva vida, la història també passa, ja tenim la Itàlia unificada, aquestes guerres d'independència superades, i on anirà a parar el nostre protagonista?
Doncs passen varis anys i el 1867 torna a Pavia, on és nomenat professor de psiquiatria clínica i malalties mentals. Aquí, a través de l'accés que té a diverses institucions mentals pel seu càrrec, és on comença a estudiar de prop a les persones internes, tant criminals com simplement persones amb diversitat funcional. Com és costum en ell, no para quiet, i decideix implementar plans pilot per estudiar-los en els que utilitza els interns dels sanatoris i presons per fer obres d'art. Aquestes, avui dia, es poden veure exposades en el seu museu, Museu Lombrosa de Torino.
Vale, els utilitza per fer obres d'art, vol dir que els pinta.
No,
és que els hi diu ara fes el Pino Puente, no? Saps que ara com no fa instal·lacions artístiques.
Ara ho expliquem.
És que m'ensumo que aquí hi ha algú.
No és Jack en el Titanic, sinó que el que fa és que aquestes persones internes elaborin plats, gerros, càntirs, no? Aquesta teràpia a la que els sotmet té una doble funció. Per una banda, és una espècie de taller ocupacional en el que aquestes persones, que si no fos per això estarien tot el dia sense fer res, esperant el menjar i l'hora de dormir, les indicacions dels carcellers, doncs estan fent alguna cosa. I l'altra funció que té, i és molt important per Lombroso, és que els hi dona un petit espai perquè ells dibuixin el que vulguin, en aquests plats, en aquests gerros, en aquests càntirs. Tot això, si feu una recerca a Google, podreu fer-vos una idea de les coses que feien, no?
Digne de les manualitats, no? Del dia del pare. El collar de macarró.
El clauer. No sé si vols explicar una mica més de per què els feia fer tot això, Isidre?
Doncs deixant els detalls de les obres a la imaginació dels presos, podia extreure les seves pròpies i particulars conclusions. Aquestes serien que les obres d'art de les persones amb deficiències mentals i els delinqüents demostraven que aquests es troben en una espècie d'estat primitiu o prehumà. En definitiva, i sempre, segons Lombroso, menys evolucionat. Tot i aquestes primeres conclusions, més que planeres i que a dia d'avui no superen cap examen, sonen com de professor boig, no? Ell el que tracta és ser cada vegada més exhaustiu en els seus mètodes, tot seguint l'exemple de l'escola positivista. Tot i que comet errors en fons i forma que l'allunyen de l'autèntic coneixement científic, la seva pulsió...
Perdona, tot i que comets errors, ell és positiu.
Ell és positiu, exacte.
Perdó per haver-te aturat per això, però...
Estirarem el xiclet i farem aquesta broma sempre... que queda de programa, no?
Doncs, a part de ser positiu, que ho és i ho veurem més endavant, la seva pulsió sempre és la de crear coneixement.
I aquesta ànsia de crear, aquesta ànsia d'investigar, etc., cap on el portarà?
Doncs al cap de 3 anys, el 1870, dirigirà el seu propi hospital psiquiàtric.
El que li faltava, no? O sigui, és un geni boig que...
El de Pesaro. Però no deixarà la seva carrera acadèmica. Seguirà donant classes a la Universitat de Pavia, fent estudis i produint coneixement. És en aquesta època que té la seva gran epifania.
Arribem en el moment de glòria del nostre protagonista d'avui, no? De Cesare Lombroso. Li donem el seu moment i per donar-li el moment li posem una miqueta de música de descobriment científic, perquè ara, òbviament, ens l'has d'explicar.
El 1871, fent classe d'anatomia, es troba explicant un crani humà als seus alumnes. Mentre ho fa, observa certes característiques que li criden l'atenció. Mandíbula molt grossa, pòmuls sortits, front extensa i plana, i asimetria de les faccions. Seguidament, observa a qui pertanyia el cap. Ni més ni menys que un famós i temut bandoler calabrès de l'època, de nom Giuseppe Vilela. Obrim cometes, de Lombroso. Observant un crani, me n'adono de que el problema de la naturalesa criminal queda finalment resolt.
M Molt bé, no sé si vols fer alguna reflexió d'aquest moment tan èpic però alhora tan terrible.
D'aquest Hamlet de la criminologia, no?
El delinqüent, doncs, segons Lombroso, reflexiona en aquest moment, no és res més que un vestigi primitiu de la humanitat. Aquí acaba d'elaborar la teoria de l'atavisme. A més, aquest vestigi primitiu pot observar-se fent uns simples mesuraments en el crani de les persones.
Molt bé, ja tenim aquesta epifania científica. I tot poder comporta una responsabilitat, amb la qual tot gran poder comporta una gran responsabilitat, i jo crec que Lombroso ara ha de explicar al món el seu superdescobriment. Després d'aquesta revelació, després d'aquesta epifania, com procedirà? Què farà?
Doncs va dedicar el seu temps i el dels seus treballadors a fer medicions a tots els presos que va poder. I eureka! Prop de la meitat dels presos presentaven alguns dels trets descrits en el crani de Vilela. Tenim teoria confirmada. En aquell moment no va utilitzar un grup de control de fora de la presó ni va buscar cap explicació per la més de la meitat d'interns que no presentaven les característiques.
Aquest sorpresa, no? Que ni la meitat dels presos li servissin per confirmar aquesta teoria.
Però això és com quan culpem els pirates del canvi climàtic, no? Perquè el canvi climàtic comença just en el moment en què desapareixen els pirates. Llavors, sí, no ho sabia. Llavors hi ha una correlació totalment causal entre l'existència de pirates i el bon temps. Llavors, en el moment, al segle XIX, que comencen a perseguir-se la pirateria i a desaparèixer els pirates, comença un escalfament global que patim ara, llavors.
Doncs que tornin els pirates,
no? Evidentment. Llavors, jo crec que Lombroso estaria molt, molt conforme amb aquests estudis tan exhaustius. Però, sisplau, continua'ns il·luminant sobre el tema.
Tot i aquestes deficiències que avui dia són evidents, en la seva època aquesta teoria no només va ser acceptada generalment per la comunitat científica, sinó que el va fer famós. Voldria reflexionar aquí una mica sobre la certesa, el mètode científic, no?, i tot això. A veure, la ciència no és dogmàtica i està en constant desafiament i millora dels seus mètodes i axiomes, que no dogmes. En el seu moment, la teoria del delinqüent nat, de l'atavisme o la frenologia, en les que va basar-se Lombroso, van poder considerades per molta gent com a coneixement validat. Però més endavant, algú va poder refutar-les utilitzant millors mètodes, més exhaustius, assenyalant els problemes que presentaven aquestes teories. Aquesta capacitat de revisar-se també és un dels grans valors de la ciència i cal posar-lo de relleu i fugir de la desconfiança crítica per la mateixa ciència, no? Així com a la vegada també fugir de la gent que diu no, això és veritat perquè ho diu un científic, no? Jo crec que aquestes dues actituds contraposades, les dues són clarament acientífiques.
Però, de fet, la ciència per si mateixa no és més que una forma avançada de màgia, no? O sigui, al final sempre hi ha uns principis irreductibles que t'has de creure perquè sí. En aquest cas li diem mètode científic, i aquest mètode científic, que parteix d'un dogma de fe, no?, elaborem sobre això. Això ho fa indistingible del que feien els maoris o els que feien, no sé. Però no entenem aquest debat. Jo tinc dues preguntes.
Primera.
Que no sé si la respondré més endavant. Lombroso es va mesurar el seu propi crani alguna vegada? Vull dir, perquè si jo he creat una teoria sobre que a través del crani de les persones que tot és dit, és una manera molt més racional que creure en l'horòscop, per exemple. Mm-hmm. Té molt més sentit que el teu crani defineixi com ets, que no que Tauro passe per la casa d'Escorpio, amiga. Va arribar a fer algun cop. Va arribar a mesurar-se a si mateix o això li hagués rebentat el cap, literalment, metafòricament?
Doncs no t'ho puc dir, no tinc constància de si se'l va mesurar o no, però sí que et diré que el seu esquelet no ha quedat intacte després d'haver mort. Això ho resoldrem més endavant.
Al final tothom, ni que sigui un cop a la vida, es mesura el crani. Hem parlat...
La segona pregunta.
I la segona pregunta és quin és l'error de fons de Lombroso?
Doncs Lombroso, pel general, cavilava teories que li semblaven lògiques i coherents i després tractava de sustentar-les amb les seves observacions. Normalment sense fer gaire cas, a més de les proves refutatòries que ell mateix observava. En comptes d'extreure conclusions a posteriori d'haver fet les observacions. Ell volia anar molt ràpid, tenia pressa per crear coneixement i segurament amb bona intenció tocava molts pals i tractava sempre d'elaborar noves teories sense haver confirmat ni tan sols les anteriors. Feia moltíssima recerca, jo he llegit una mica de l'Homo Delinquente, la veritat és que elaborava llistes llarguíssimes d'estadístiques criminals de tota mena.
Com a bon positivista, no?
Com a bon positivista, exacte. I aquesta segurament és útil, d'alguna manera va ser útil i avui dia en seguiria sent útil, però ell la dirigia una mica malament. És com que pensava abans, això és així, feia la recerca i deia, confirmat, no? No era com...
Al revés, no?
Al revés, exacte.
A més, és clar, és molt fill de la seva època, no? Ha de ser el primer en aquest moment del segle XIX, no?
Totalment.
Tots els dimecres menjo macarrons. És dimecres, en faré macarrons, veus? Confirmat, menjo macarrons.
Exacte, i tu la hipòtesi, no? I confirmar-ho amb el que vols observar. No sé si vols desenvolupar una miqueta més això, no? El segle XIX, que la teoria aquesta és fruit, no?, d'aquesta època.
Doncs mira, per seguir comentant quin era l'error de Lombroso i també per què considerem que Lombroso, tot i tenir molts dels vicis de l'època, era positiu d'alguna manera, no? Un altre d'aquests vicis d'aquell moment era el racisme, no? Racisme pur i dur. El convenciment de que hi ha races, clarament desmentit avui dia gràcies en gran part a la genètica, i a més de que algunes d'aquestes races són inferiors o superiors, no? Lombroso no salvava d'aquesta creença. Això vagi per davant.
No té pinta.
I en gran part, a més, la va utilitzar per sustentar les seves teories. Malentenia que les diferències anatòmiques entre humans eren productes d'estadis evolutius superiors i inferiors. Per ell, doncs, les persones que naixien amb la forta predisposició genètica de delinquir ho feien perquè provenien de llinatges anclats en estadis inferiors de l'evolució humana, mentre que qui no delinquia i ni en tenia predisposició pertanyia a un estadi superior. És per això també que Lombroso compara les persones de tipus criminal, a l'homo delinquente, amb homínids, amb persones d'ètnies diferents, de la blanca, occidental i, bueno, coses molt controvertides.
Sempre diem que les persones són fruit en bona part de la seva època i Lombroso ho és en bona mesura, no? De passant també que estem en el moment de l'imperialisme, del colonialisme, no en la societat europea. I, a veure, ell també és italià, potser no seria la persona més adequada per donar lliçons de moral sobre èxit cultural. Però és això, no? L'home blanc s'està expandint per tot el món conegut i, per tant, no farem la reflexió d'aquesta superioritat tecnològica, no? Perquè hem passat per una revolució industrial i si és simplement armamentística. Però és evident que si l'home blanc té tanta facilitat, no?, per conquerir el món, és perquè hi ha una superioritat inherent, no? Llavors tots aquests estudis el que fan és donar resposta a aquest esperit, no?, aquest darwinisme social.
Per ells estava molt clar, no? Però aquí ve el però. Per què pensem que Lombroso era, tot i això, positiu o d'alguna manera fins i tot com modern, no? Ell no pensa com Gobineau o d'altres científics racistes de l'època que posteriorment servirien per justificar ideologies com el nazisme o genocidis com el turc contra el poble armeni, sinó que Lombroso adquireix i mostra una visió que podríem anomenar fins i tot de progressista, segons la qual el mestissatge no suposa una degradació de les races superiors, sinó al contrari, una millora de les races inferiors.
Mira que bé.
Algú.
Ens hem de conformar amb això, no?
Tots aquests errors són fruit de la seva època, de la seva ànsia de trobar respostes racionals i tan científiques com fos possible al teixit social que ell observava en l'època. Vol trobar solucions racionals per resoldre els problemes que veu en la societat.
Hem fet una petita aturada, no?, per desenvolupar més aquesta faceta més biològica, no?, més científica de les seves teories, que ja en continuarem parlant al llarg del programa, però no, recordem que estem fent el recorregut biogràfic de Lombroso. No sé si vols comentar algun aspecte més sobre els seus propers anys.
Doncs el 1876 és nomenat metge de medicina forense a Turí, on treballarà amb els que seran els seus deixebles més prolífics, Enrico Ferri i Raffaele Garofalo, com la pasta. I comença a gestar el que serà l'obra de la seva vida, que anirà revisant amb els anys. El que ja hem parlat, l'homo delinquente. Aquí exposa, tractant-ho de sustentar amb totes les proves que és capaç de reunir, la teoria del delinquent nat.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
¿Podría usted apuntarme a ese tratamiento, padre?
Creo que te estás refiriendo a la técnica Ludovico.
No sé cómo se llama, padre. Lo que sé es que me puede sacar de aquí pronto y hacer que no vuelva nunca más.
No está demostrado 65-53-21. De hecho, en estos momentos se halla aún en fase de experimentación.
Pero se aplica, ¿no es cierto, padre?
No se ha probado todavía en esta prisión. El director tiene serias dudas. Y tengo entendido que hay en ello ciertos peligros.
No, no me asustan los peligros, padre. Solo quiero ser bueno. Solo quiero que el resto de mi vida sea un acto de bondad.
La cuestión es saber si esa técnica hace bueno de verdad al hombre. La bondad y la maldad nacen con nosotros. La bondad es esto.
Encetem la recta final del programa amb un fragment de la pel·lícula de la Naranja Mecànica. No sé si ens vols comentar una miqueta per què l'hem posat aquí, Isidre.
Bueno, és un fragment que a mi em sembla genial perquè, bueno, en general, la pel·lícula toca absolutament tots els debats que hagin pogut generar aquests dos programes. Des de quin és l'origen del delicte o del mal, com és el delinqüent, quin tracte mereix, quina és l'ètica necessària per elaborar estudis criminològics o el debat pur i dur entre determinisme i lliure albir.
I és un bon exemple de que la pel·li i el llibre no acaben igual.
Ah, mira, no m'he llegit el llibre.
No, jo, pues, jo tampoc.
Pues,
però, el llibre acaba com pensa un anglès, la pel·lícula acaba com pensa un americà. Ah,
ja. Doncs en aquest fragment concret, l'Àlex, el protagonista, està tractant de sortir de la presó com sigui i tracta d'enganyar el pastor de la presó perquè el presenti a l'estudi Ludovico, aquell de la famosa escena on l'Àlex li posa enganxos amb els ulls per mantenir-lo oberts i l'obliguen a presenciar escenes de violència sota els efectes d'una medicina que li fa sentir nàusees, amb l'objectiu de generar-li un rebuig físic a les actituds criminals violentes. Tot i que la intenció de l'Àlex és enganyar, penso que hi ha una part de veritat en les seves paraules. Ell sap, no només que no és bo, sinó que sap que no pot arribar a ser-ho per si sol. Mereix un criminal incorregible com ell mesures reeducatives? Què mereix, si no? Lombroso tractarà també aquests temes, que la seva pròpia teoria per si sola ja planteja.
Bueno, jo i molts oients, espero, estem encara fascinats pel tema del crani, no? D'aquest delinqüent, d'aquest Giuseppe Villela. Podem tornar, no? a tot el que comporta, no? Perquè hem trobat un crani d'un criminal que demostra per si mateix, no? Que un ja porta de manera innata aquest desig de maldat. Com evolucionarà això?
Un criminal, per cert, de Capri, del sud d'Itàlia. És interessant destacar també que Lombroso no només ha sigut qüestionat per, diguem-ne, ser racista de la resta de races, sinó que la gent del sud d'Itàlia també reclama, no?, una mica aquest crani de Giuseppe Villela i l'assenyala com un dels impulsors d'aquest racisme dels italians del nord cap als italians del sud.
Les dues Itàlies.
Doncs...
La Manresa d'Itàlia.
Doncs em sembla interessant mencionar com es va descriure a Giuseppe Villela a la seva autòpsia. Obro cometes. Home de cabell negre, poca barba, hipòcrita i lladre reincident.
És que és fantàstic.
Com es pot saber si un és hipòcrita amb una autòpsia?
I lladre incident.
Condemnat, per últim, a 7 anys de presó. De caràcter taciturn i solitari, també a presó. Robava els seus companys i ho negava sempre. Processat per saquejar i cremar un molí, mort el 15 de novembre de 1864.
Déu-n'hi-do, les autòpsies del segle XIX són molt més completes que les d'ara. No, donen molta informació.
Podem veure com això, no? Com no només interessen els trets físics, sinó sí, també els psicològics de la persona. D'aquesta mena de descripcions, Lombroso extraurà a l'homo delinqüente que el tipus criminal no pot evitar mentir i enganyar per al seu propi benefici.
Però, a veure, aquesta idea del criminal, no? El criminal nace, no se hace, té alguns buits, no? Potser...
I tant. Més tard, ell i els seus deixebles tractaran de matisar la teoria del delinqüent nat, ja que és explicativa perquè fa els delinqüents que presenten els trets que esmentaven, però no explica perquè altres persones sense aquests trets atàvics o primitius també han delinquit i han acabat a presidi. Per això creen el que ells anomenen la teoria multifactorial, segons la qual es poden classificar les persones que delinqueixen en diverses categories, depenent de la responsabilitat de l'atavisme en la seva conducta. Aquestes són bojos nats, habituals passionals i ocasionals.
Si la predisposició al delicte és innata, té arrels biològiques, que a vegades també es manifesten com alienacions mentals, la pena es torna injusta i la rehabilitació impossible. Per tant, un arriba a una conclusió contradictòria. Per una banda, si el delinqüent és nat i no pot rehabilitar-se, no té sentit el càstig. Per altra banda, seria legítim eliminar-lo amb la pena de mort?
Molt bé, i aquí precisament l'Ombroso ja ens comença a plantejar els seus dilemes, no? Ha començat a parlar d'aquests criminals nats. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta més.
I tant. En primer lloc, els criminals bojos i nats, segons l'Ombroso, delinquiran sempre, sense que hi hagi cap opció de que no ho facin, per molts factors ambientals favorables que tinguin. Per aquests, l'Ombroso i els seus deixebles, sobretot Ferri i Garofalo, proposen no una pena de mort, com es preguntava l'Ombroso a l'últim tall, però sí una molt coherent amb el que ells pensaven, la cadena perpètua. Si el delinqüent, segons pensen, és totalment impossible de reinsertar, té sentit tancar-lo de per vida, no?
Fes-lo policia. Vull dir, és l'argument de Dexter, no?
Exacte.
Val a dir que, tot i que aquesta consideració és força conservadorista, només estava destinada per als criminals extremadament violents i perillosos, bandolers, assassins, del crim organitzat, o polític, també, del que l'Ombroso escriurà moltes pàgines. Dins d'aquesta categoria, l'Ombroso va conèixer i estudiar dos casos de la seva època molt cèlebres. Vincenzo Verzeni, conegut com el vampir de Bèrgam, i Luigi Lucchini, l'anarquista que va assassinar a la famosa princesa Sissi.
Sí, jo ara vull programes sobre aquesta gent. Jo, un programa sobre el vampir de Bèrgam em sembla fascinant. I ja si fos el vampir de Berga, ja seria encara millor. Ja seria encara millor. Aquest de bojos nats, primer grup. Quin seria el segon grup?
Els criminals habituals i passionals serien el segon grup dels que comentàvem. Aquests es distingirien per tenir alguna traça biològica que d'alguna manera els predisposa al crim, però en el seu cas unes condicions ambientals favorables en aquests individus els portarien a tenir una vida allunyada de la criminalitat i no delinquirien. Doncs podrien ser una bona educació, aquests factors favorables vull dir, un entorn proper poc criminogen o una bona conjuntura econòmica. Totes aquestes consideracions que matisen la idea del criminal nat o en el cas de l'escola positivista, són considerades també avui dia pels psicòlegs i criminòlegs actuals, com a factors de protecció per a l'afavoriment d'una vida sana i ordenada lluny dels actes delictius.
I ara ja només ens queda el tercer grup.
Finalment, el tercer grup el conformarien els delinqüents ocasionals. Aquests, tot i no tenir trets biològics que els predisposin a la delinqüència, un ambient sumament desfavorable els hauria fet caure en una vida criminal.
Molt bé, ja hem fet aquestes tres categories totalment subjectives i arbitràries, i ara què fem amb elles?
Què proposen una vegada feta la distinció, no? Aquests estudiosos? Doncs aquí ve una de les millors aportacions de l'escola positivista. Volen fugir, com en el cas de l'escola clàssica, del tracte degradant i desproporcionat, però a més proposen mesures reinsertatives per a poder d'alguna manera reeducar aquests delinqüents. S'entén els que no són nats i que és impossible, no? Aquests...
Els nats hem vist que
cadena
estan...
Cadena perpètua, i ja està.
No, bueno, o Batman. Vull dir... Sí, i si no, doncs converteix-ho en un superheroi que es prengui la justícia per la seva mà i que pegui a delinqüents, no?
I ja està.
Al cap i a la fi, ells pensen, no? No mereixen els delinqüents, a banda d'un càstig, ser ajudats, i aquestes persones que estan predisposades al crim i es poden curar, no mereixen una oportunitat. Ells pensen així, són positius.
Positivistes i positius.
D'aquesta manera, una mica agafada amb pinces, solucionen alguns dels principals problemes que presentava inicialment la seva teoria. Per què hi havia delinqüents sense traces biològiques o quin sentit té tractar de reinsertar algú predisposat biològicament al delinquir. Aquesta concepció del criminal com algú que suma una certa predisposició a delinquir a un ambient favorable al delicte sense ser exactament la mateixa que pels positivistes és la que tenim avui dia, ja que es considera que factors del caràcter no necessàriament heredats, com l'impulsivitat o l'agressivitat, són importants a l'hora de confeccionar una persona amb un perfil criminal, així com també ho és l'entorn en el que aquesta persona es desenvolupa.
Molt bé, i jo encara estic pensant com molaria que 3CAT fes això, una sèrie sobre el criminòleg positivista o el criminalista positivista, no? I aquest detectiu o criminòleg que anés sent molt positiu sempre a l'escena del crim, no? No sé, sí?
Mira, aquestes restes
sí,
estan...
Han segrestat a la meva... I bueno, pitjor seria morir-se. s'ha mort. Bueno, no haurà de fer l'aclaració. Bueno...
Sempre, no? Sempre veu al costat.
Clar, això seria molt guai, perquè estem molt acostumats sempre a que les sèries de detectius o de crim siguin tot com molt fosc, no? No cal posar llum a la foscor, potser que cal és posar-li més positivisme.
És brutal,
clar,
aquesta.
Cal posar-li humor a la foscor.
Exacte.
No? Bé, com a mínim, amb el preu de la llum, com a mínim, no? Estarà molt més tranquil. A banda d'això... Vols destacar altres acusacions, ara sí, reals, dels positivistes?
Doncs podem atribuir a l'Ombroso als inicis de l'antropologia forense, amb l'observació de no només trets físics o psicològics dels criminals, sinó també culturals. Per exemple, observarà en la seva època que la majoria de delinqüents són homes joves i de classe baixa, i també farà observacions interessants i acurades sobre els tatuatges dels delinqüents. De fet, serà nombrat professor en antropologia criminal l'any 1905. Una altra aportació important seria la intenció de que a les institucions penitenciàries i mentals es donés un tracte humanitari i no degradant els interns. Si avui dia ja costa a vegades justificar-ho, cal imaginar-ho a la seva època. Fins i tot va tractar de crear centres especialitzats pel tractament dels criminals. Els descriuen els seus tractats. Però no va tenir gaire èxit perquè no li van fer gaire cas.
Tot i això és una cosa que sembla bastant innovadora per l'època que estem parlant.
Això és molt guai, no? Perquè el mateix tio que diu, bueno, potser els criminals se'ls ha d'entendre en el seu context social, se'ls ha de donar mecanismes de reinserció per garantir, perquè el crim és una cosa sociològica i tal i qual. Això que és supercoherent no li va fer cas ningú. Ara, el mateix tio diu, jo agafo una cinta d'IKEA i mesuro el crani d'una persona i així sé el que farà la seva vida si Sagitario passa per la casa de Neptuno. Llavors, tothom aquí té el meu diner, compra...
Fes-te streamer, no? O sigui que ho guanyaràs
costa, tot. Costa ser positiu després de veure això, no?
I tant, hem d'entendre que no deixa de ser lloable que científics com Lombroso, amb els mitjans que tenien i amb els seus errors, ho intentessin, no? En un moment on encara no s'havia descobert la penicilina com a antibiòtic, la guerra, la malaltia, la fam, la misèria, eren moneda comuna, personatges com ell, doncs, amb tota la bona intenció del món, tractaven de portar el seu gra de sorra per fer del conjunt de la societat un món millor.
Aquest tercer volum de la meva obra, L'Homo Delinquente, conté les aplicacions més pràctiques i respon amb fets, com és la meva manera de fer, a les acusacions de no investigar suficientment les causes econòmiques i socials del delicte i de no saber proposar cap remei per al criminal, convertint-lo així en una víctima consagrada per sempre al seu funest destí. Com si ells, aquells que tant bramen contra nosaltres, haguessin pogut extreure alguna cosa millor dels seus sistemes caducs, que no pas la tortura de la presó, el càstig sever, la deportació o la marginació, que aplicats en massa i sense criteri, són tan contraproduents i només fan que ampliar la ferida oberta de les nostres societats.
I això és un fragment del pròleg del tercer volum de L'Homo Delinquente, que és aquest llibre Lombroso que hem anat mencionant al llarg del programa. No sé si vols comentar alguna coseta o avancem directament.
Bé, he decidit incloure aquest tall per, d'alguna manera, demostrar quina era la pulsió d'aquest senyor, no? Que, tot i ser una espècie de geni boig... que proposava coses estranyes i estrafolàries, doncs tenia el seu cor.
Molt bé, i per molt positiu que fos Lombroso, els dies també se li acaben. Com seran els últims anys del nostre protagonista avui?
Doncs ja la seva bellesa escriurà la funzione sociale del delito, però perdoneu el meu italià.
No passa res.
O sigui, és el programa on s'han destrossat més idiomes. No passa res.
No passa nada.
On farà anàlisis més socials i econòmics del crim, entenent que els crims polítics i econòmics creixen a mesura que les societats avancen, i observarà també com el perfil del delinqüent canvia a través del temps. Amb més prosperitat econòmica, els criminals ja no són exclusivament gent de classe baixa, sinó que també es cometen estafes i delictes financers, o com diem en criminologia, de coll blanc, per part d'empresaris o dels funcionaris. Arribarà a afiliar-se al Partit Socialista Italià i acabarà entrant a cercles exclusius on es practica, atenció, l'espiritisme.
És que ho té tot, director d'Arkham Asylum,
però no saps
socialista,
si...
espiritista, científic, melancòlic per culpa de llibres, vull dir, ho té tot,
és fantàstic.
Fascinant.
Una víctima de la seva època.
Exacte.
Ell... O un dolent de Batman. A mi que anem cosa molt rara.
Ell, com no podia ser d'una altra manera, intentarà acostar-s'hi des d'un punt de vista científic, a l'espiritisme, vull dir. Se li coneix correspondència amb el matrimoni Curie, al respecte, i amb altres personalitats de l'època. Sembla ser que no s'arriba a percatar de la naturalesa irracional de l'espiritisme, però hem d'entendre que tenia les eines que tenia, no?, a l'època.
M'encanta imaginar-me'l pensant, si em trobo un fantasma, podré mesurar-li el cap al fantasma? Però no, clar, perquè és intangible, no? Llavors ell mateix...
Però ho pots fer com a la distància,
així,
saps?
A ojo,
així,
no?
Sí.
Ell morirà el 1909 i serà enterrat a Torí, en un funeral públic on hi assistiran els funcionaris, acadèmics i polítics, i on s'hi farà un discurs públic lloant la seva figura, on serà descrit com un gran agitador d'idees.
I molt bé, ja l'hem mort, i ara... queda allò que sempre que es fan amb els personatges, que és què deixa per la posteritat o quina opinió desperta ell o el seu pensament en el que positivament, no?, li sobreviuen.
Ho hem aconseguit
arribar fins al final. Llavors, quin interès o quina opinió despertaran aquestes teories després de la seva mort?
Bé, poc després de morir, la veritat és que la seva figura caurà en l'oblit i fins i tot en el menyspreu, a mesura que es van refutant les seves teories. No obstant, el seu antic prestigi serà rescatat pels criminòlegs nord-americans del segle XX i posats en valor les seves aportacions. El museu que se li ha dedicat a Turí hi podem trobar tot tipus d'elements i rareses de les seves investigacions, des de les obres fetes pels criminals i residents dels manicomis, cranis que ell mateix va medir i estudiar, i finalment, i responent a la teva pregunta d'abans, Alberto, a petició seva, el seu propi esquelet.
Si algun dia organitzem una agència de viatges troians,
anem allà.
Un destí serà Turí, tots a mesurar l'esquelet de Lombroso. Llàstima que no hi ha encara les parts blandes toves, però bueno, amb el crani farem.
Però tant de bo un museu interactiu. O sigui, un museu de manipular.
Manipular. Mesuri el seu propi assassí en sèrie, no? O mesuri el seu propi polític.
Molt bé, Isidre. Ja estem acabant el segon programa d'aquesta sèrie dedicada a la història de la criminologia. No sé si vols aprofitar per fer algunes reflexions finals.
Doncs, com a curiositat i element de reflexió final sobre les idees de l'escola positivista i per posar en tu context què ens queda d'ella, m'agradaria fer-vos una pregunta a vosaltres i a qui ens estigui escoltant. I no cal que respongueu.
Ah, millor.
Vale?
Millor.
És per la vostra reflexió interna. Alguna vegada heu pensat en que coneixeu algú i dieu, ostres, que aquesta persona és tan així que estaria millor morta?
Evidentment.
Vale. Contestem.
Heu fins i tot tingut algun impuls físic de matar algú o heu arribat a fer plans, encara que fossin simples fantasies, de com el mataríeu? No respongueu, espereu. És una resposta, és, vull dir, perdó, és una pregunta forta. D'entrada, entenc que pot crear rebuig, d'entrada la resposta és dir no, jo mai m'ha passat això.
La resposta és no, ni ho tornaria a fer.
Però, dintre del vostre fur intern penseu diferent, és possible que no estigueu tan sols. Us comentaré un estudi fet molt recentment, del 2005, del doctor David M. Bass, emmarcat dins d'un llibre que es diu The Murderer Next Door, Why the Mind is Designed to Kill. En aquest estudi, ell va fer entrevistes a més de 5.000 persones, agafant un grup de control de 375, les quals eren assassins. A l'estudi buscava entrar dintre d'aquestes fantasies homicides, no? Com eren, si existien o no, i quina diferència hi havia, per exemple, entre sexes, no? Els resultats de l'estudi van ser molt sorprenents i crec que us sorprendran les xifres. El 91% dels homes i el 84% de les dones van manifestar haver tingut alguna fantasia de cometre un assassinat. I moltes vegades aquesta fantasia era molt detallada. Aquestes fantasies tan detallades s'assemblaven a les que havien tingut els assassins. I el 72% dels assassins comentava haver tingut aquestes fantasies abans d'haver matat a la persona per la qual estaven condemnats. Què ens diu aquest estudi? No voldria alarmar tampoc a ningú, d'acord? Jo penso, i la interpretació del doctor David Bass és aquesta també, que el que demostra és que el crim, d'alguna manera, l'assassinat en aquest cas concret, no deixa de ser una eina biològica del ésser humà com a animal que és. Els animals de la natura maten. I els homes, com a animals que són, no en són una excepció. Què passa? Els humans ens hem constituït en societats i aquestes societats han elaborat mecanismes perquè l'assassinat no sigui una cosa rendible. Però el que ens diria aquest estudi és que la pulsió segueix estant allà, tot i que la puguem amagar sota capes de consciència i sota capes de moral i cultura. Jo penso jo que això confirma que la cultura és algo bo, no?
Si ho planteixes així, no?
Si alguna vegada heu d'utilitzar algun argument per evitar anar a la presó,
escolteu el programa.
Tireu d'aquest estudi científic. No és una carta de pots sortir de la presó, però, bueno, és la nostra aportació al Monopoli.
Doncs moltíssimes gràcies, Isidre Pérez, per haver-nos acompanyat en aquests dos programes interessantíssims sobre la història de la criminologia.
M'ho he passat superbé, moltes gràcies a vosaltres, de veritat.
Alberto Retxe, moltíssimes gràcies.
A tu.
Us recordem que tenim el concurs d'iBooks iniciat i que si us ve de gust donar-nos el vostre vot, ja us facilitarem els enllaços. L'Adrià...
Ja els hauríem d'haver facilitat fa dies, per quan surti aquest programa ja estarem...
És que és difícil, perquè estem parlant en futur. Llavors, Adrià Tirado, el control tècnic, moltíssimes gràcies. La Cristina Domene, que en les narracions, que avui també li hem tornat a posar molta feina, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.